Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Continuen els retards a les línies R13 i R14 de Rodalies. Des de primera hora del matí que un robatori de cables a coure està provocant que els trens circulin amb demores de fins a 35 minuts. El tram afectat pel robatori és el que va de Lleida Pirineus i Puigverd de Lleida Artesa. Adif informa que els tècnics de la companyia treballen per solucionar el més aviat possible l'avaria, però no han donat una previsió de quan es recuperaran les freqüències de pas. Més qüestions, perquè avui és l'últim dia per votar per correu i Correus ja ha dit que garanteix que ningú no es quedarà sense votar. Tot i que l'hora de tancament oficial serà a les 10 de la nit, Correus ha assenyalat que si alguna oficina hi ha persones esperant a ser ateses, les atendran encara que passi l'horari de tancament. L'empresa pública ha informat que a nivell estatal hi ha més de 170.000 persones que encara tenen el full d'avís a casa i que encara no han anat a votar. El secretari general del sector postal de la Federació de Serveis Públics d'UGT Catalunya, Rubén Valdés, ha dit que a Catalunya encara hi ha pendents entre 15.000 i 17.000 vots per correu.
En Cataluña fueron 270.000 solicitudes, voto por correo. Y calculamos que a día de hoy hay unas 15.000, más o menos, orientativamente, de ciudadanos que tienen su hoja de aviso en su domicilio, porque han estado ausentes en los dos intentos de reparto.
Recordem que avui és l'últim dia per votar per correu i que hi ha temps per, fins a les 10 de la nit per adreçar-se a una oficina de l'empresa pública, tot i que també recomanen no fer-ho a última hora per evitar les cues. Més notícies també. L'arcabisbat de Tarragona cedeix per 50 anys al Centre Catòlic de Reus a l'Ajuntament. El centre és propietat de la parròquia prioral de Sant Pere Apòstol. La decisió s'ha pres després que el dicasteri per al clergat hagi concedit la llicència a l'arcabisbat per a la cessió gratuïta i temporal de l'edifici. Durant aquests 50 anys, l'Ajuntament rehabilitarà l'edifici i farà esdeveniments culturals, sempre vetllant pel respecte a la sensibilitat de l'humanisme cristià. L'arcabisbat de Tarragona ha assenyalat que l'acord és un pas ferm per afavorir la conservació del patrimoni i també per afavorir l'acció pastoral de l'Església que peregrina a Tarragona. També ha recordat que la parròquia prioral de Sant Pere Apòstol podrà continuar desenvolupant la seva activitat pastoral en un dels locals d'aquest edifici que mantindrà el nom de Centre Catòlic. Més notícies també, perquè un jutjat d'Esplugues obre una segona causa a Shakira per frau fiscal. El jutjat d'instrucció número 2 ha admès a tràmit una nova querella de la Fiscalia contra la colombiana. El magistrat investiga la cantant per dos delictes contra la hisenda pública relacionats amb els impostos d'IRPF i el patrimoni de l'any 2018. Shakira, recordem que ja està a punt de ser jutjada per suposadament haver defraudat a Hisenda 14 milions i mig d'euros entre els anys 2012 i 2014. El judici per aquesta causa està previst que comenci el 20 de novembre. I a Ucraïna, aquesta nit hi ha hagut nous atacs per part de tropes russes. Els soldats russos han atacat les regions d'Odessa i Mykolaiv amb 19 míssils de creuer dirigits amb l'objectiu de destruir ports, habitatges i empreses, segons han informat avui des del govern ucraïnès. Aquest dijous és el tercer dia consecutiu que les tropes de Vladimir Putin ataquen instal·lacions portuàries del sud d'Ucraïna. I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones acusades de cometre un robatori amb violència extrema en un habitatge de Castelldefels el passat mes de març. En total, els acusats van robar més de 500.000 euros. Un dels detinguts ja havia estat arrestat abans com a presumpte autor material d'un tiroteig que va tenir lloc al maig al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, mentre que un altre investigat estava relacionat amb una temptativa d'assassinat al mes d'abril a Santa Coloma de Gramenet. I ara els esports amb Anna Closa.
El Barça ja és a Los Angeles, on li esperen dues setmanes de gira de pretemporada per terres nord-americanes. Precisament a Califòrnia jugaran el primer partit contra la Juventus, al Levi's Stadium de Santa Clara, i en total el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, ha endut 32 futbolistes, dels quals 7 són jugadors del filial. Aquest any al Barça hi ha tres cares noves, Oriol Romeu, Ilkay Gundogan i Íñigo Martínez, que també han viatjat en aquesta gira, igual que els altres tres jugadors que tenen un futur incert i no saben encara si es quedaran defensant l'escut blaugrana blaugrana, com és el cas de l'Englet, Serginho Dest o Julián Araujo. Nico, s'ha quedat a Barcelona amb permís del club per acabar de tancar el seu fitxatge pel Porto, i pel que fa a la resta de partits de pretemporada d'aquesta gira per terres nord-americanes, el Barça també jugarà dimecres contra l'Arsenal, el dia 29 contra el Madrid a Dallas i l'1 d'agost contra el Milan a Las Vegas. Després ja tornaran cap a Barcelona. I aquest matí ha arrencat el Mundial Femení, que es disputa a Austràlia i Nova Zelanda, i precisament les seves seleccions són les encarregades d'encetar aquesta Copa del Món. Nova Zelanda ha estat la primera en saltar la gespa i ho ha fet contra Noruega i ha guanyat per 1-0. La Diana l'ha fet Wilkinson. A Austràlia no debutarà fins d'aquí una hora contra Irlanda.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més notícies, i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel.
Sis minuts que passen de les 11. No, que clar. És que avui pot ser...
S'ha fet una careta.
Mira, jo ara...
Una happy li... face.
Sí, escolta, bravo. Jo li anava a dir... Li anava a llançar una floreta. Ara li... No, no li llenço. Tu ets conscient, José, que serà l'últim programa que farem cara a cara.
I ara és veritat?
Et poses aquesta
careta.
Màscara.
Està bé, li queda bé.
S'ha dibuixat una careta en un foli, diguéssim, perquè...
I ens mira seriós i de cop aixeca el foli i veiem els dos ullets i el somriure.
Clar, bueno. Artista, és un artista. Ens queda un detall per acabar a la zona Vallejo.
Que hi ha gent que està comptant les hores, ho saps? No és pel Mundial... No és per anar demà al Tibidabo.
Jo
sóc
d'aquest grup, eh?
I per què, llavors?
Ah, és pel concert d'aquest any.
Ai.
Saps què passa?
Què passa?
Weekend està a Barcelona. Avui The Weeknd està en concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. En deu tenir més, de bones.
Sí, perquè aquesta té ball.
Sí. Entrades esgotades. Qui vulgui saber-ne més d'aquesta estrella canadenca del pop mundial, el periòdico en Sergio de l'Almo li dedica un article. Explica moltes coses, que va deixar els estudis als 17 anys, que va malviure durant una temporada en la que robava els supermercats, que venia droga, i tot això va acabar a principis de 2010, que no fa pas tant, tot just 13 anys. Treballava una botiga de la cadena de moda American Apparel i es va creuar... Sí, i amb unes fotos de campanya d'aquell fotògraf que duia les ulleres tan grans, que va ser polèmica durant anys, i es va creuar amb el productor Jeremy Rose. Llavors varen aparèixer tres cançons d'ell a un compte de YouTube, no se sabia qui era, era tot misteriós, van agradar molt a la premsa especialitzada, i a partir d'aquí tot va més. L'any següent li fan una entrevista, però ell no vol que aparegui la seva cara perquè creia que no donava el perfil del Rhythm and Blues. Interessant. I mira ara. Entrades esgotades. Estadi Olímpic. I aquí tots hi volem anar i no tenim entrades. No. Oients, no està funcionant aquestes crides per entrades.
No, ni una, eh?
Què ha passat? O potser les queda totes al José.
És veritat.
José. Per això riu tant.
Segur. És ell.
És evident.
Mira, es posa la careta, clar. Gràcies. Vallejo.
Un plaer.
Zona Vallejo. Imatge del dia.
La imatge del dia.
Va, no estic plorant, Marta Jarque.
No, però estàs al límit, ja.
L'hora tranquil·la. L'hora tranquil·la.
No,
passeu,
no, sí, ja, però jo ploro. No pateixis, que ploraré. I cap problema. Si és que plorar s'ha de normalitzar, no passa res. Que riem, doncs també plorem. Imatge que ens destaques avui.
Avui la majoria de diaris obren amb una fotografia del debat entre Abascal, Díaz i Sánchez, però en parlarem al Tot és Tendència, perquè la xarxa bull de valent. Per tant, us porto una instantània de l'agència Reuters, que podreu trobar a la portada del diari Ara, on podem veure les destrosses que va ocasionar ahir l'atac rus a la regió d'Odessa. Per a què és bona la guerra? Absolutament per res, cantava Edwin Starr l'any 1970. 53 anys després, la premissa és totalment vigent. Portem gairebé un any i mig de guerra a Ucraïna i ahir es va produir el que el diari Ara ha titulat com atac infernal a Odessa contra l'exportació de cereals. Sembla que aquí només recordem que hi ha guerra quan ens toquen la butxaca. Heu notat que hi ha una lleugera pujada de preus del darrer any?
Lleugera... perdona.
Bueno, aquest any hem descobert...
Les síndries valen 1.000 euros ara, eh?
Sí.
L'altre dia vaig...
Però mitja. Jo l'altre dia vaig pensar, aquest preu deu ser per totes les que hi ha aquí a la caixa. No, no, era mitja.
No sé si tenen alguna llavor d'or a dins, com feia amb el Nescafé abans.
El Willy Wonka, i llavors pots anar a la fàbrica de la xíndria.
És de la xíndria.
I no era pas tan bona, eh?
No. A Girona en diuen xíndria.
Ara això, si te l'has de comprar, la fashion. És la bona.
Sí. Quina fashion? La xíndria fashion?
Sí, la fashion és la bona.
I els melons bollo.
També.
Bueno, que ara els estem fent aquí una promo, però...
Però us heu de cenyir el que us diem nosaltres.
Sí, sí, sí,
perquè...
sempre és cert.
És així.
Feu confiança. Sí. Aquest any hem descobert que absolutament tots els subministres necessaris pel primer món passen per Ucraïna, així que cordeu-vos el cinturó que venen corbes. Aquest atac als magatzems de cereals d'Odessa no és casual, i és que el destacat de l'Ara ens informa que Putin exigeix exportar els seus cereals per refer el pacte amb l'ONU. Una mica de xantatge, en podríem dir. Segons el periodista Quim Aranda, a partir d'avui Moscou considerarà tots els vaixells que naveguin cap a ports ucraïnesos a través del mar. És que no es pot així. No es pot.
Home, a veure, què passa? Els últims dies d'actuació, al teatre...
Desmadre.
Desmadre, ah, pues. I clar, entre companys...
Desmadre, padre.
Doncs,
jo estava intentant aportar un punt de seriositat i rigor de periodisme d'alta vegada.
El del Quim Aranda, a veure.
Bueno, diuen a Moscou que tots els vaixells que naveguin cap a ports ucraïnesos a través del Mar Negre seran considerats com a possibles transports d'equipaments militars i, per tant...
Déu-n'hi-do, això sí que és una amenaça.
Hem d'anar molt en compte. 17 mesos de guerra i això sembla estar lluny d'acabar-se.
I 11 minuts. Va, corresponsal, no de guerra, sinó que està al Regne Unit.
Deixa estar aquesta bola que estàs fent
que
de paper.
Que està per parlar-nos avui d'una curiositat ben curiosa, que és una història d'amor.
Sí, és la de la Iris Jones, que va canviar el seu marit, amb qui discutia contínuament, això sol passar, per un gatet.
Aquesta sí que sap.
És el que es coneix com una història d'amor amb final feliç.
Oh!
L'Iris, deixeu-me que us expliqui la història d'aquesta senyora, que té 83 anys, és del Regne Unit, i fa 4 anys va conèixer per Tinder en Mohamed, egipci, de 37 anys. Dos anys després de conèixer...
Aquest no és el gat.
No. De moment aquest és una persona, és egípcia, té 37 anys, i doncs, el que passa, dos anys després de conèixer, van fer el pas i van decidir casar-se. De tot això us pot cridar l'atenció la diferència d'edat, que sí, us pot semblar insalvable, però no és poc freqüent trobar-s'ho a la inversa, doncs homes molt grans amb dones molt joves. D'aquí, de fet, fa pocs dies veiem la història de Bertin Osborne. Mm.
Que pare i avi alhora.
O també, per exemple, de Silvio Berlusconi, que les imatges del seu funeral feien guny a veure la seva dona, que era molt... O la seva parella de...
Robert De Niro. Qui més el serà pare?
Al Pacino.
Al Pacino.
Per tant, això no ens hauria de posar les mans al cap. El que sí que crida l'atenció, doncs, és que l'Iris i el Mohamed eren una parella feliç fins que van començar els inevitables problemes. És Billie Eilish, que jo crec que demostra... Vull dir que és...
momentàniament i de forma oportuna...
És que és molt molesta, eh? És molt molesta el mal d'esquena, eh?
Diu que van a Espejo Público i que al sortir del plató... Una pinçadeta.
El van infiltrar.
No té res a veure amb el que havia dit abans, que ell no aniria, on de va...
No. Però es veu que això ja li ve de temps enrere, això del mal d'esquena, que ja ho ha anat arrossegant i ara es veu que...
L'atenció de ser polític, no la volgués sopar vosaltres.
No. Ho tinc claríssim.
En aquest sentit, us porto el tuit de l'usuari @fachaarte, que ha fet un muntatge digne del Jueves. Per una banda, tenim una fotografia del líder dels populars amb un peu de pàgina que diu Lumbago, i al costat, una instantània de Santiago Abascal amb un peu de pàgina on llegim un vago. Està mal, no?
Està bé.
Si no rieu vosaltres...
És aquest riure.
Bons són els riures enllaunats. Seguim amb el líder de Vox i el hashtag Fachascal. Us porto un recull... No m'ho estic inventant, això, eh? Que
està bé.
Pensant que són dignes de primer de poesia, també.
La gent
també,
ja no sap què dir.
Exacte.
Que s'està fent molt llarg, això.
Us porto un recull que ha fet l'usuària @malamente... d'allò que Feijó va anomenar inexactituds.
De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. Y no,
señora Abascal, Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral.
Efectivamente.
Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral.
Había una vez
es un circo que alegraba siempre el corazón.
Es fica la pota. Fica la pota en directe i et corregeix en directe. Us en porto una més, una de tantes vegades que Yolanda Díaz el va enganxar en fals.
No se puede falsear los datos. Acaba de decir que realizamos menos horas. Es que no se puede venir así a un debate. Hemos hecho 660 millones de horas, un 22% más. Su discurso no es real, señora Abascal. No es real.
Aviam, 660 millones de horas... Vull dir que es veuen, que hi ha d'haver un fruit, no?, com per dir... No, home, veig sí. Que treballeu menys aquest any, no? No és veritat. Acabarem amb el Trending Topic número 23, un dels moments més tensos del debat, però també dels més reveladors, recollit amb el hashtag Cálmese.
Le estoy diciendo que pida disculpas.
Pero usted me está dando órdenes a mí.
Us cito el tuit de l'advocada i activista feminista Carla Galeote, que li explica al senyor Abascal com funciona això del segle XXI. Diu, señora Abascal, está pasado de moda decirle a una mujer cálmese, está muy agresiva, cuando esta está siendo contundente y directa. Se llama una mujer debatiendo. Está usted muy poco acostumbrado a ver mujeres dando su opinión, parece.
¡Zasca!
Home, és un zasca...
Home, tot sí.
Però jo sempre penso, això serveix d'alguna cosa? És a dir, aquests debats, la gent que vota Vox, creieu que després d'escoltar tots aquests tasques i aquestes inexactituds potser de Abascal diran, mira, doncs, saps què? Ara no el vota...
No, t'haig de dir...
Diuen que sí, eh?
Sí? No doncs... ho sé.
Jo, ho sabrem.
El que jo he vist a les xarxes, la gent traia exactament aquest mateix tall donant-li la volta. Dient-li, poniendo en su sitio a Yolanda, comunista, bla, 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 bla. En fi, la part positiva de tot plegat és que tot aquest circ s'acaba el diumenge. Això sí, no hem de repetir les eleccions.
Ai!
És que ai. Us he vist abans com molt, molt tranquil·les amb això de que ja s'acaba tot, però ja, això ja ens ha passat, de repetir eleccions. Vull dir que no.
Sí, home, però ja no queden més... O sigui, primer van ser...
Si hi ha empate i no es posen d'acord, se'n tornem-hi, eh? Que tenim molt clar que s'ha acabat això diumenge. I, bueno, jo no vull ser ara aquí...
Bueno, deixa'ns anar de vacances tranquils. Sí.
Primer anem a votar.
Sí, s'ha d'anar a votar.
I després voteu, ja veurem.
Ja ho tindríem.
O, sí, o no. Més o menys.
O no. Voteu. 11 i 20 minuts. Va, que necessitem saber, Marta, què t'ha cridat l'atenció? De fet, crec que és l'últim crit en moda. Ara anem cap a la Xina.
Sí, es tracta dels, atenció, caraquinis. Na, 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 na.
A veure, explica'ns això, perquè és que no podem dir.
A veure, els caraquinis no són un ritual suïcida facial, això per començar, perquè a mi jo quan ho he llegit m'ha recordat
el caraquiri.
Es tracta de prendes lleugeres per cobrir-se la cara completament del sol. Són prendes molt populars en països com la Xina i molts països asiàtics, on les dones els agrada lluir la pell el més blanca possible. Cobreixen tot el rostre i l'escot i estan fets de materials lleugers, com els materials dels vestits de bany. Per tant, t'hi pots banyar, clar, ja és la idea. No té cap sentit. Deixen únicament obertures per la boca, el nas i els ulls.
Que s'agraeixen.
Però jo penso, el del nas... Deixeu-lo cobert, perquè quan et poses al mar sí. I t'entra aigua pel nas, oh, és que sí. Estàs totes les vacances amb, aquella sensació. La sensació aquella de sal, sí. Que t'agafa com mal de coll, no és un despropòsit.
No sé si sóc jo que tinc el nas gran, que és un fet, però vull dir que jo és el primer que se'm crema. Que no ho trobo malament.
I quan se't crema un cop, cada any se't crema.
Ja està.
És horrorós. És un caraquini molt pràctic, per exemple, si vols anar a la platja, evidentment, d'incògnit, i després anar a atracar el Banc d'Espanya. Et serveix per tot.
És incògnit a la platja, però no passes desapercebut.
Això no. Això no, perquè de veritat és molt cridaner. A més, ho fan servir amb teixits de colors.
Amb estampats.
Home, esclar, perquè va combinat amb el...
Amb el trajo de bany.
Però és que el trajo de bany, penseu que també és cobert, et cobreix tot el cos, perquè aquests països, les dones... Exactament. Per altra banda, t'estalvies crema de sol, que és molt enganxosa, i... Fa mal als ulls, fa coixó. Per tant, amb això, clar, sí. Evidentment, no necessites... L'última moda, crec que aquí no tindrà massa no, èxit, perquè, a més, jo crec que això fa calor. Vull dir, el que necessitem...
Home, qualsevol peça de roba sobre el cos a l'estiu fa calor.
El que necessitem és dur com menys prendes possible i res, molta sort a aquestes dones i amb aquesta nova... Amb aquests caraquinis... Que jo crec que aquí no tindran massa èxit.
Era una fusió de carajillo i biquini.
Tant de bo.
Molt millor.
Escolta, bueno, mira, caraquinis.
A mi no m'interessa, no avui. Això no... No. O sigui, molt bé, saber-ho,
sí, és curiós,
però
és curiós,
jo no,
és,
no els buscaré. No els buscaré.
És curiós. Com que ahir l'Oriol no hi va pensar, crec, Ejar, que avui, a l'ultrasó, sí, què passarà?
Avui segueix sent el dia, en aquest cas local, del magazín del matí a Ràdio Estel, del Daiquiri. Poseu-vos el caraquini tot a punt. Perquè és que amb aquesta música ens trasllada, doncs, això, una platgeta, amb aquest còctel originari de Cuba, el daiquiri, mira, em recorda daiquiri, caraquini...
Sí, tot acaba en
tot mateix.
Exacte. Una barreja infal·lible, ja ho sabeu, de suc de llima, rom i xarop de sucre, que doncs, es pot prendre a qualsevol racó de món. I avui, exacte, precisament, us preguntem des de quin país estem prenent un daiquiri? Un daiquiri, no, un daiquiri. Tinc el cervell fos. Va, aquest és el primer ultrasó.
A veure.
Pensavate que veniva così.
Doncs això.
Ostres, tu.
A veure, Sli...
Però... Molt... A veure, un moment, si no...
Però té alguna relació especial amb el...
No, avui és facilíssim, va, perquè a més avui sortegem la cistella Capravo, per tant, us ho posem facilíssim. L'únic que heu de fer és identificar l'idioma doncs, dels dos ultrasons i això ja és la pista que us porta directe al país però... des d'on ens estem prenent aquest daiquiri.
Val. Podem tornar a escoltar-la ràpidament, si us plau, perquè...
El que tu vulguis.
Sí? Va.
Pensavate que veniva così...
Diu cosí.
Cosí, podria ser d'Olot, eh?
Sí.
Queda una mica més lluny. Queda una mica més lluny.
Ens dones una segona pista avui o no?
Sí, els vols de la una. Això no canvia. L'únic que canvia és doncs, que la cistella la donarem avui perquè demà, amb la festa que tindrem muntada del Tibidabo, és això. Tenim por de que se'ns en vagi del cap i tinguem un disgust. Per tant, avui, últim dia de concurs d'aquest ultrasò, repartirem la cistella Capravo, especial estiu, que ja sabeu... està plena d'aliments fantàstics, entre altres una horxateta, que això sempre va molt bé. I a més, amb el caraquini podeu prendre l'horxata igualment, perquè hi ha un foradet per la boca i amb una palleta podeu, doncs, això, gaudir de la vostra horxateta a la platja. I ja sabeu també que el millor de la cistella Capravo, per mi, també és doncs, la pròpia cistella, que és fantàstica, doncs, de Vimat, per endur-te-la a... Home, és fantàstica per endur-te-la a la platja. Per tant, ja ho sabeu, avui última oportunitat per guanyar la cistella Capravo, no de la setmana, de la temporada.
Però, escolta, dona'ns un ultrasò de més, així una pista que
un
tinguis.
Extra.
Va, abans doncs, de la una.
Relatiu a
la pregunta d'avui.
És que
volem que participeu, per favor.
A veure, va, recordem la pregunta. Avui celebrem aquí una altra vegada doncs, el dia del daiquiri.
Meva, sí.
Perquè l'Uri, tens pensat o no on els aniràs a buscar els daiquiris?
Sí. Sí que ho tinc pensat.
Sí, eh?
Des d'ahir que ho tinc pensat.
Val. No ens ho vols dir, no? Us dèiem que aquest còctel originari de Cuba és una barreja infal·lible de suc de llima, rom i xarop de sucre... I, doncs, la pista extra és que doncs, és que és un país que té molta platja.
Val.
I, precisament, no llimes, sinó llimones, una de les illes del sud, doncs, també són molt populars i tradicionals.
No sé, ara si ens has despistat més. Mira, fem una cosa, aneu pensant, el vols de la una, us donarem la pista definitiva, l'ultrasó definitiu perquè et puguis endur aquesta cistella Capravo. Marxem a publicitat i a la tornada ens traslladem avui al Teatre Romea de Barcelona per conversar amb Emma Vilarassau, que està fins al 30 de juliol en aquest teatre, amb l'Ali Simon. Publicitat i Emma Vilarassau.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
El món del cinema agafa molt sovint l'aigua com a font d'inspiració. De tant en tant ens agrada repassar algunes de les pel·lícules que precisament tenen l'aigua com a element important en els seus arguments.
L'aigua i el cinema.
Així que avui ens acostarem a una pel·lícula que no és que tingui l'aigua com a protagonista principal, però sí que es converteix en l'element sense el qual el seu protagonista no existiria. M'estic referint a The Shape of Water, o com s'ha traduït al castellà, La forma de l'aigua, del director mexicà Guillermo del Toro.
Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua.
Por última vez, ¿dónde está?
Oiga usted.
¡Siéntese!
A més dels 4 Òscar aconseguit per aquest treball, el film acumula un grapat de premis més que expliquen el seu èxit. I si bé és veritat que l'aigua, com deia, no és el protagonista de la pel·li, sí que s'acaba imposant com el símbol de la llibertat que reclama i necessita el seu protagonista. Així que, per no fer spoilers que algú ens pugui retreure, el millor és que la cerqueu a través de les diferents plataformes o la llogueu online per veure-la en família i comprovar com de l'aigua no se'n lliuren ni els premis Òscar.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vilarassau protagonitza al Teatre Romea la nova obra escrita i dirigida per Sergi Belbel, un homenatge a totes les dones cuidadores. Lali Simon. És una coproducció del grup Focus i el Grec Festival de Barcelona i alhora també un dels projectes més personals d'Emma Vilarassau, recordem, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Cultura. Emma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ho estàs sent, el projecte més personal? Lali
sí,
Simon?
Sí. Sí, sí, és un projecte que sorgeix de mi amb un, perquè tenia necessitat de parlar del tema i, per tant, hi ha moltes coses meves i sí, és, hi ha una implicació no només professional, sinó molt personal.
Clar, és que arriba un punt... Jo vaig... Ahir la nit vaig venir a veure-us i és gairebé, per no dir totalment, una catarsi personal compartida amb el públic, no? Mm. Ostres, tu això, com et quedes a l'acabar l'obra?
Em quedo molt bé, perquè m'agrada el fet de compartir-ho. M'agrada veure que arriba i que passa el que jo pensava que passaria. Perquè Totes són filles i algunes són mares, no? I crec que la relació mare-filla és una de les més boniques, complicades, i que amb el pas dels anys evoluciona de moltes maneres, no? I quan jo vaig tenir necessitat de parlar d'això, no era només perquè a mi m'hagués passat o jo hagués viscut una situació, sinó perquè veia que totes les meves amigues de 60 anys estaven en aquesta situació. I pensava, n'hem de parlar d'això. Per tant, veure que es comparteix i veure que arriba i veure que la paraula mama desperta tantes coses, doncs és molt bonic. Jo tenia una profe de veu que em va dir, en dues paraules que et connecten de seguida, que connecten de seguida amb tu. Una és jo i l'altra és mama. Si tu dius mama, moltes vegades acabes connectant realment, no? I si dius jo, també. I em va semblar com molt curiós, no? Vaig pensar, bé...
No és en va. I a part, clar, és el que tu dius, és una vivència comuna en diverses generacions de dones cuidadores i que, de les quals gairebé no se'n parla.
No. A la dona durant molts anys se li ha pressuposat un munt de coses. Se li han pressuposat un munt de coses i un munt de tasques que havia de fer silenciosament. I jo recordo que ma mare sempre em deia, m'he passat la vida cuidant-vos i m'he passat la vida netejant aquesta casa. Un dia rere un altre. És molt ingrat fer una feina que saps que hauràs de tornar a fer demà perquè s'haurà tornat a embrutar. Jo ja ho faria. El teu pare treballa, o sigui que molt bé, però és que a mi no em paga ningú. La meva feina, els homes treballaven molts amb feines molt dures, no? Estic parlant de ma mare, que va néixer al 33, per tant va viure tota la infància a la postguerra i no va poder triar el que volia fer a la vida, no? Sí, els homes tenien feines dures, molt dures, però tenien un salari, que era que aquella feina algú te la comprava i algú te la valorava. La feina de les dones no les valorava ningú, perquè es donava per sentat que era el que havien de fer. Per tant, el gràcies que s'hauria d'haver donat cada dia, cada nit, cada dinar, gràcies per fer-nos el dinar, gràcies per rentar-nos la roba, gràcies, no es deia mai. Evidentment no cobraven, però és que ni les gràcies. I trobo que és molt injust, no? I això també és una mica homenatge a aquesta generació de dones.
Clar, és això, aquesta generació de dones que ho van donar tot, com bé estàs dient, per cuidar els seus pares, els seus fills, i que quan es fan grans veuen que, potser, probablement, no hi ha ningú que les cuidi com elles ho havien fet amb els seus pares.
Va ser una generació realment d'entrapà, de bocadillo. Sí. Es van trobar al mig dels pares anteriors, que eren exigents, intolerants, eren, bueno, els pares de ma mare, no? Perquè també pertanyien a una generació, però que es donava per suposat que ella els cuidaria, no? I, de fet, ella va cuidar sa mare fins als 97 anys. I després ells van tenir uns fills que ja no podien fer això. I llavors van ser una generació que es va trobar... Fins aquell moment sempre havia sigut igual, no? Totes les dones de totes les generacions havien cuidat les famílies, no? I de cop a elles, bueno, no hi havia temps, tots treballàvem, era difícil parar la teva vida per això. I això crea molta culpa, com a filla, molta culpa, perquè veus que és injust i no pots fer res. Malament si pares la professió, perquè llavors culpa per parar-la, malament si t'hi dedic, si no hi vas perquè culpa, perquè no ets una bona filla, no? La meva generació s'ha enfrontat a altres problemes. Un d'ells era, vull tenir fills, però jo vull seguir treballant. Malament si et quedaves a casa a cuidar-los, malament si seguies treballant i passaves dels teus fills. O sigui, tot era com tot molt complicat, no? Però, bueno, estic molt contenta del resultat perquè realment arriba el que volia que arribés, perquè em paren moltes filles i moltes mares cada dia i m'expliquen les seves històries. Bé, És curiós, perquè aquesta mare és peculiar, no és una mare... És bastant peculiar, sí, el personatge, no? Sí. Però tothom hi veu la seva mare. I penso, com pot ser, no? Ahir va venir una amiga que em deia, sí, perquè aquesta relació de la mare de et deixo anar però no et deixo anar, vull la teva llibertat però t'he de dir com, sí, has de viure, sí, no? Ho reconeixem totes.
Sí, sí, totalment. I a part, també, clar, l'obra parla... Ara explicarem ben bé qui és l'Ali Simon, però un dels eixos de l'obra és aquesta part que diem, mira, tan cruel que ens passa, no, Emma, a la vida, com és cuidar dels nostres progenitors, quan ells han estat tota la vida cuidant-nos i tu en un moment donat, doncs, canvien els rols. I jo crec que és difícil assumir-ho, perquè en el fons també tu vols cuidar, no?, de la teva mare, no? Però al mateix temps tu també vols, no vols perdre aquest rol de ser filla.
De ser filla, sí. És tot un aprenentatge. Per sort no es fa en un dia, per sort és una cosa que va venint paulatinament i poc a poc, i un dia no te n'adones i s'han canviat del tot, no? Costa deixar anar el rol de filla, però també costa molt deixar anar el rol de mare. I llavors jo crec que es fan com uns pactes intrínsecs, que no cal ni dir-los, en els que sempre serà la mare i jo sempre seré la filla. I aquestes coses no dites es creen en les relacions de cada dia. I si no és ben bé del cert, ho fas veure, perquè fa massa mal renunciar del tot a ser mama, no? Perquè ja no pots ser-ho. Fa massa mal dependre de la teva filla. I llavors, com a filla, segueixes dient, tu què faries, mama? És que no sé què
sempre
fer.
Sempre necessites, o, sí.
No? I segueixes fent la protagonista, sí, de la teva vida, perquè, bueno, perquè és difícil.
Escolta, i en tot plegat, qui és l'Ali Simon?
L'Ali Simon és una dona, una stand-up, que té, doncs, això, una mare que s'està fent gran i amb problemes, i també té una filla d'aquestes generacions de, que ara en tenen 28-30, no?, que no han acabat de trobar el seu lloc, perquè els hi va venir la crisi econòmica, perquè els hi va venir la pandèmia, perquè no han acabat de trobar un lloc, perquè realment tenen un futur complicat, o també perquè... Jo crec que hi ha una part de joves que han optat per fer un pas al costat i dir, aquesta guerra, aquesta competitivitat, aquesta cosa per arribar lluny, per ser no sé què, mira, què vols que et digui, jo passo. Tinc una carrera, tinc estudis, però em vull quedar al marge d'aquesta merda que heu muntat, no? I, bueno, té una filla en aquest dilema, i ella ha d'anar a treballar. Aquesta dona, la seva feina és stand-up. I és un stand-up una mica activista, que toma temes i, bueno, intenta remoure consciències des de l'humor. Però quan arriba a casa té el que té, no? I arriba un moment al llarg de l'obra que la vida professional i la personal es van cada vegada solapant més fins que...
Trontolla
ja no es pot
tot
més, no?
I ja està.
És molt bonic perquè l'Ali Simon comença amb un vestuari molt potent de l'Ali Simon, de lluantons, de molta vida, de molta disfressa, de molta màscara, i mica en mica acaba l'obra que no porta màscara ja.
Clar, però és molt curiós perquè el teatre, no? Mira, de fet, la Montplans va estar amb nosaltres la setmana passada, diria, sí, que va venir el programa. I ens deia això després de cadires, no? Deia, doncs, el que és veritat i el que no és veritat, el que és ficció i no el món del teatre, però que, clar, en aquesta obra costa molt. I arriba un punt que dius, ostres, és la Emma?
No és la Emma.
És la Lali?
És una barreja de tots, però no... Però millor que es quedi així, no? No...
Clar, és que costa també no parlar més del compte, però
no,
és
no.
Que és aquest punt que dius, ostres, és que és molt real,
sí,
tot el que està explicant.
Sí. A mi m'agrada, de l'obra, m'agrada molt l'estructura, no? El monòleg, escena, però sobretot m'agrada m'agrada molt el viatge del meu personatge, no? De la màscara total del primer monòleg a quasi la despullada total de l'últim, que és el que tu dius, que no saps si és la Emma o si és la Lali, no? Que està bé que es quedi en el no se sap, no? Un dia un espectador em va dir: "Ah, m'ha sorprès al final quan has dit li vull dedicar a la meva filla." Perquè, clar, jo a la vida real tinc dos fills i per un moment s'estava pensant que era jo, no? I dius, no sóc jo.
Clar, aquesta obra que està estructurada en 5 monòlegs dirigits al públic, s'intercalen aquestes escenes privades de la vida íntima de la Simon, l'obra que explica aquestes dificultats d'una estrella mediàtica per mostrar-se rutilant en societat mentre el seu món és això que diem, familiar, a casa, trontolla del tot. Clar, una obra que parla de les cures, ja ho hem dit, però que també parla de l'ofici de ser actor, no?
Sí,
i clar,
també.
Aquesta màscara, Emma, no? Sí. Aquesta màscara, què passa, no? Quan els actors deixeu la màscara, el personatge queda en el camerino i de cop i volta també us heu d'afrontar en el vostre dia a dia.
Sí, però jo crec que és com tothom, no? Nosaltres tenim una feina per la qual ens posem una màscara, però jo crec que tu també portes una màscara i tots portem una màscara. I per anar a treballar te la poses. La meva és més exagerada, per sort la sé reconèixer molt bé, sé molt bé quina és la meva màscara i es queda allà al camerino, que a vegades les vostres us acompanyen un ratet,
sí.
Perquè no són tan reconeixibles.
Costa, exacte.
No? Però estem acostumats a fer això. Clar, et passen coses dures a la vida i tens funció.
Això és, no? De, uf, què fas en aquest moment, no? De...
Poques vegades se suspèn una funció. Poques vegades. Però sí que et passa alguna cosa molt tràgic, doncs la suspens. Però si no, tu saps que des del moment que entres al teatre fins al moment que surts hi ha un parèntesi absolut a la teva vida i que tot l'altre ha de quedar fora. No pot entrar. I ja està. I ja te n'ocuparàs quan surtis. Però ja està.
Clar, però tu deies això, clar, tots els oficis tenen aquest punt, no? Però el fet que tu dius això, ostres, et toca fer una comèdia, no? O que és que no en tens cap tipus de ganes de, fins i tot...
Però això és ofici. Això és ofici.
És ofici, eh?
Sí. És ofici i és el directe, i és quan hi ha el públic, ja està. Saps? Fora tonteries.
Exacte, el públic...
Fora tonteries.
És una, diguéssim, com una font d'energia en aquests
moments.
És una
font d'energia i, a més, que bé, que no en té cap culpa. Que han pagat una entrada i han vingut a veure alguna cosa que tu has de fer. És igual si en tens ganes o no en tens ganes, que no t'ho has ni de plantejar. Saps? Ho fas i punto. Hi ha dies que estàs més brillant, hi ha dies que estàs menys brillant, però fer-la bé i el màxim de bé que tu puguis cada dia, perquè per això et paguen. És que és un ofici, això no és una... Ara m'inspiro i ho faig. Això és una tècnica, tu tens una tècnica per posar-te en el personatge i t'hi poses i ja està.
A mi també sempre m'ha encuriosit moltíssim, Emma, el fet de que, ostres, com portes tu durant tot aquest temps amb tants personatges? Jo li he dit així aquest petit gran dol d'abandonar un personatge i donar la benvinguda a un altre.
Sí. Al principi m'afectava molt. Al principi plorava molt quan abandonava un personatge, perquè ara no... Ara intento aprendre d'ells coses, de cada personatge aprenc moltes coses, i alguns, per sort, els he pogut fer prou temps com per dir, ja està bé, ja està bé. D'altres no. Clar, per exemple, no? Vam fer Tots eren fills meus en lliure. Ho vam fer 5 setmanes. 5 setmanes és res. És res. I d'aquell personatge crec que s'han quedat moltes coses per fer. I això és el que em sap greu, no? Però vaig fer l'Uraneta, la vaig fer gairebé 4 mesos. A part dels bolos, vam fer 170 funcions. I penses... Li he donat tot el que he pogut i realment ha anat creixent aquest personatge, no? Perquè, clar, tu estrenes d'una manera, però després de fer-la 3 mesos, aquell personatge està molt millor. Molt millor.
Evoluciona.
Quan era molt jove deia, jo no suporto fer tant una funció, jo m'avorreixo. I ara penso, no, però si quan més la facis, més l'enriqueixes, més coses li trobes, cada dia li pots trobar mil coses. Aquesta, l'Ali Simon, estaria molt millor d'aquí 3 mesos, segur.
Gaudeixes ara més que mai del teatre, del fet de sortir a actuar?
No sé si més que mai. He gaudit sempre. Però sempre he tingut també molt pànic o molta por. I ara, em perdono més, sóc com més tolerant amb mi i gaudeixo més. Perquè a vegades la por t'impedeix fer salts, no? I ara em permeto més coses. També penso que ja em puc arriscar tant com vulgui. Ara ja està, saps? Ja l'he fet a la carrera. Tinc 64 anys. Espero que em quedin molts anys, però no he d'anar demostrant coses, saps?
Sí.
Per tant, si la cago, doncs la cagaré. Però ara m'agrada molt arriscar-me i la veritat és que m'ho passo molt bé. Cada dia millor a l'escenari. Sí, m'ho passo molt bé.
Deixa'm parlar una mica del Sergi Belbel.
Sí, home, tant com vulguis. Tant com vulguis. Bueno, i de la Montplans, i de la Júlia, de qui vulguis.
Però Sergi Belbel, com és el moment...
Meravellós.
Que et truca Emma i et diu... Escolta, que he pensat que això ha de ser una comèdia. Una comèdia, sí, ara això sí. Ho parlem, eh? Amb moments de tragèdia.
Sí.
Però de dir, és que donem-li una volta...
Sí, sí. No va ser així, la trucada. Em va dir...
Explica'ns com va ser, perquè clar, la idea...
He pensat...
És teva,
que,
no?
Primera, que jo buscava una dona per escriure això, perquè vaig pensar millor una dona,
sí,
que ho podrà entendre des d'un altre lloc, i jo el vaig trucar a ell perquè em digués qui. I ell s'ho va pensar i em va dir, crec que m'agradaria fer-ho a mi. Si em deixes provar, jo et presentaré un projecte, si t'agrada. I clar, quan em va dir, he pensat que pot ser un stand-up, i que podem fer un monòleg de stand-up i una escena. Clar, vaig pensar, bueno, regalau. Clar, per mi era un repte important, coses que no he fet mai, divertir-me, i evidentment no calia fer un drama d'això. No és bo fer un drama del drama, perquè ja n'hi ha prou. I clar, aquí és una de cal i una d'arena, o sigui, ara rius, ara de cop plores, ara ja no saps on ets, no? És com... Per tant, em va seduir moltíssim i li vaig dir sí, però sense rumiar-ho.
Endavant, eh?
Que ell sempre em diu, em vas dir sí de seguida? Dic, és que, clar, la idea era tan bona que era impossible dir que no. Impossible dir que
impossible.
No. Impossible dir que no.
I amb la Montplans, que... Va ser dilluns, aquest dilluns, que va rebre el premi.
Va rebre el premi, bueno,
de fet,
Margarita Xirgo.
Ara mateix
sí.
Al Teatre Romea, a l'Espai Xirgo, Montplans, clar, rebre aquest premi...
Sí, sí.
És meravellós,
és
no?
Molt bonic, que coincidir
amb ella
tot,
i amb la Júlia.
No? I trobar la Montplans, també jo no havia treballat mai
no
amb ella.
No havíeu treballat mai?
Mai. I ha sigut una troballa, és meravellosa, ens ho passem molt bé juntes, i és meravellosa. I la Júlia és un amor, i és una actriu plena de llum, plena de generositat, plena de talent, i la veritat és que crec que podem anar creixent les tres molt.
Clar, no, és que és el que dèiem, entrem en aquest terreny de l'espoiler, que no voldria entrar, però estem acostumats sempre, Emma, que tu t'entreguis 100% a tot. O sigui, hem plorat molt amb tu durant tota la vida, i clar, sí, ara mateix l'Ali Simon té aquest punt que dèiem de comèdia que t'atrapa perquè, clar, no estàs acostumat, no?, a veure Emma Vilarassau en aquest registre. És com... Però el fet que l'Ali Simon, això crec que ho podem dir, si no tu em talles, eh?
Sí.
Es tregui aquesta màscara en un moment,
sí,
creus que el públic també fa que s'apropi encara més, no?, i que reconegui, o que reconegui, ara que tu deies al principi, no?, aquella mare, o si més no, aquella persona, no?, i que puguem veure tots alguna cosa personal,
sí,
a l'Ali Simon.
Sí, per això el viatge, no?, per això el viatge d'acabar com acaba l'obra. Per això et vas traient màscares, no?, perquè ja no calen. Per explicar el que expliquem, ja no calen.
I és molt interessant també, i anem acabant, eh?, aquesta altra mirada que també hi ha feminista, perquè, escolta, el Jaume surt per tot arreu,
sí,
però no el veiem en cap moment.
No. No, bé, això no és un spoiler, perquè ja passa en el primer monòleg, però jo en el primer monòleg pregunto quantes dones han cuidat i quants homes han cuidat, i cada dia és lo d'ahir. Cada dia és lo d'ahir.
Poques mans aixecades, no?
Homes, 5, 4, dones, bastantes, moltes, no? Bueno, doncs el Jaume és home i el Jaume no hi és.
El Jaume no hi és.
No hi és.
Mira, anem acabant. Jo també m'agradaria preguntar-te si no hi ha cap ironia ni comentari mordaç que també d'alguna manera se'n parla a l'obra, que pugui defugir el pas implacable del temps. Emma, tu creus? Aquest pas que d'alguna manera...
Ara parles de l'estètica?
Sí, una mica.
Jo crec que no es pot defugir el pas del temps. No es pot. I l'únic que podem fer és assumir-lo. I ja està. Mm. I no pressionar-nos més. Jo faig una cosa aquí que... Bé, que ho demostro, de dir, ja està bé, de tonteries. Basta ja.
Prou.
Prou, no ens pressionem. Què? És que no aconseguirem res. Mm. No? Torturar-nos més fins al final, eternament joves, per què? I crec que hem de començar a reivindicar les cares a l'edat que toca, les arrugues a l'edat que toca i la flacidesa a l'edat que toca. Ja està. Ja està. No pot ser que als 60 vulguem tenir cossos de 30. No pot ser. Ni que ens matem al gimnàs, ni con la hormona femenina, ni amb res. Una cosa és que et cuidis. L'altra cosa és que et frustris perquè no tens el cos de 40 anys. Pues no, no el tens, ni el tindràs. I la cosa va pitjor. I anirà pitjor fins al final. Això també t'ensenya cuidar ta mare. Perquè tu li veus el cos. Mm. I saps cap on vas. I dius, bueno, pues assumim-ho, no? Mm-hmm. Ja està.
I ja
fora tonteries.
I ja està. Ja està. Emma, jo també, ahir quan estava ben a l'hora, pensava, ostres, Emma Vilarassau també... quan arribava a casa, demanava aquesta crítica a la mare. Què et deia la teva mare quan et deia actuar?
La meva mare venia a veure'm fins que va venir. I el que passa que jo sempre li agradava molt. Estava molt orgullosa de mi, la meva mare. I em criticava poques vegades.
No falles cap paraula,
No?
Mai. Bueno. Què és per tu la paraula, el valor de la paraula en el teatre?
Jo he treballat sempre a teatre de text, és el que m'agrada, perquè crec que és amb l'única cosa amb la que ens podem comunicar, malgrat siguin inexactes, malgrat no representin ben bé els nostres sentiments, perquè és molt difícil explicar-li a algú el que sents, però per això hem creat un llenguatge i per mi és el més important. I comunicar-me amb aquest llenguatge i donar-los valor a les paraules ha sigut la feina que he fet durant tots aquests anys. M'he dedicat a donar-los forma, color, gust, textura a les paraules perquè arribin d'alguna manera. I és el que més m'agrada fer.
Mireu, ho hem de deixar aquí. No volem revelar més secrets perquè si no seria ara sí un spoiler. Tenim temps per anar a veure l'Ali Simon fins al 30 de juliol al Teatre Romea de Barcelona, que també m'he quedat bocabadada. Perdona, ja sé que em diràs, és el nostre ofici, però que esteu tots els dies, només descanseu els dilluns i el dissabte doble
dues.
Sessió.
Sí, senyora. Sí, senyora. Lo de la doble és durillo, no t'ho negaré. És bastant durillo, és bastant... i més amb aquesta, perquè dura dues hores
és
i...
Que, clar, però dura dues hores, però passen, clar,
sí,
pel públic... Clar,
passen ràpid, però són dues hores.
Són dues hores,
I jo tinc molts canvis i molta... I aquesta... Jo vaig fer l'Uraneta durant 4 mesos dobles dissabtes. Bueno, durava hora i mitja, era molt emocional, però es podia fer. Però aquesta... És de casca.
Quan et podrem tornar a veure, ja en tenim ganes. A fer teatre? O
pues aquí, aquí.
I després d'aquí?
Aquí. Després tinc el rodatge d'una pel·li, a octubre-novembre, i l'abril-maig, crec, estic al Lliure amb una Ifigènia Àulida, Ifigènia Tàulida, que dirigeix l'Alícia Gorina i que faig amb el Pere Arquilloé, que em fa molta il·lusió, perquè ara fa... Des de Victòria crec que no hem fet res i sempre m'ha agradat molt treballar amb el Pere, així que molt contenta.
Doncs ho gaudirem.
Sí, passem d'aquí a la tragèdia.
És que ja està.
Ja està.
Emma Vilarassà, un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.